Bona tarda. Ara són les dues del migdia. ...400.000 persones en situació de vulnerabilitat, la majoria d'elles dones, van trucar a la porta de la Creu Roja l'any passat per demanar ajuda. D'aquestes, 160.000 persones hi van anar perquè no poden pagar-se el més bàsic, és a dir, el menjar, els productes d'higiene personal o directament el material escolar dels seus fills o filles. A més, van atendre 236.000 persones més que passant per una situació d'extrema pobresa. I és que l'entitat de la Creu Vermella alerta que des de la pandèmia no ha parat de créixer el nombre de persones que demanen ajuda i la pobresa s'estanca. La inflació de productes bàsics, subministraments o uns preus de lloguer que estan pels núvols són les causes que han portat a molts ciutadans a demanar ajuda a aquesta entitat, a Creu Roja. Júlia Julbe, bona tarda.
Bona tarda.
A Catalunya ara mateix un 24% de la població està en risc de patir pobresa.
Sí, per això és necessària la tasca que fan els més de 19.000 voluntaris que van treballar per Creu Roja l'any passat. L'entitat, que avui ha presentat la seva memòria d'activitats, detalla que en un any s'ha doblat la xifra de persones malaltes que demanen ajuda perquè no poden pagar-se els medicaments. A més, van ajudar 100.000 persones a refugiar-se d'onades de fred i calor.
És aquest el nostre tema de portada d'avui. D'aquí una estona analitzarem aquestes dades que Creu Roja ha presentat, com dèiem avui, xifres que analitzarem amb Josep Quitet, president de l'entitat a Catalunya. En un dia on la campanya electoral del 12 de maig encara el seu darrer cap de setmana. Els futurs pactes estan marcant aquests dies el debat pels vetos creuats que hi ha entre partits.
I avui, des de Ràdio Estel, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha criticat que Salvador Illa doni per fet que serà el proper president de la Generalitat, mentre que el líder dels socialistes avui ja no veu tan clar un pacte amb Junts per Catalunya.
Un to una mica prepotent, m'ha semblat, un to una mica pretensiós. Jo em presentaré... Però depèn del que voti la gent.
Vist com anaven les coses, amb Junts no hi haurà pacte, això ja s'ha vist, ell serà el toscós.
I atenció, perquè campanya banda davant dels incompliments constants i la falta d'atenció que reben els usuaris de Rodalies, la Generalitat ha multat a Renfe amb 900.000 euros.
L'origen de la sanció remunta ara fa un any, quan una avaria a l'estació de Gavà va deixar la línia R2 Sud sense funcionar durant unes setmanes, i durant aquests dies el govern va comprovar com la companyia que gestiona el servei de Rodalies no va informar bé els viatgers i va incomplir també els horaris de serveis alternatius. També sanciona Renfe perquè va anunciar trens directes quan a l'hora de la veritat paraven a totes les estacions.
I avui informació econòmica està marcada per un so. És el so de la campana que ha marcat la sortida a borsa de la multinacional catalana de cosmètica Puig.
I és que la multinacional de perfumeria i cosmètica catalana s'ha estrenat oficialment a borsa amb les accions a 25,5 euros, marcant una pujada del 4% en les primeres negociacions al parquet després de la tradicional cerimònia que escoltàvem ara del toc de campana. La sortida de la multinacional és la més gran d'una empresa catalana des del salt de Cellnex al 2015.
I avui en els esports...
És un rival directe, i sí, ja he parlat abans de revenja futbolística, volem guanyar.
Quiero que acabe la temporada de la mejor manera para el Girona, que es que la gente diga que jugamos muy bien al fútbol.
Barça i Girona lluiten aquesta jornada de Lliga per la segona plaça del campionat.
I és que ara mateix només 2 punts separen els dos equips, amb el Barça segon i el Girona tercer, quan queden només 4 jornades per acabar el campionat. El derbi català de primera es juga demà, 6:45 de la tarda a Montilivi.
I en futbol sala, el Barça busca avui classificar-se aquesta tarda per a la final de la Champions.
L'equip entrenat per Jesús Velasco vol recuperar la seva corona europea, però abans ha de jugar avui a les 7 de la tarda a les semifinals contra l'Sporting, un duel amb aroma de final anticipada.
I el titular cultural d'avui és per Alice, que ha publicat el seu nou disc, que es diu Conducción Temeraria, i és el segon treball de la seva carrera com a cantant després d'haver destacat professionalment per ser el productor d'artistes com Rosalía o C. Tangana. Escoltarem per acabar la nova música que també s'ha publicat avui, tot plegat en un dia on ha obert portes al Còmic Barcelona. Des d'avui i fins diumenge, milers d'aficionats als còmics passaran per aquests dos pavellons habilitats a Fira de Barcelona. Nosaltres també hi anirem després per veure com ha anat aquesta primera jornada. Abans, sapiguem quin temps ens espera per a les properes hores, a punt per un nou cap de setmana. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. La jornada d'avui molt tranquil·la, plàcida, tot i que esperem algun ruixet aquesta tarda. Estan creixent nuvolades a les comarques del Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona, i aquesta tarda cap al Ripollès, la Garrotxa, pot arribar a caure algun ruixat de caràcter dispers. A la resta de Catalunya augmentarà una mica la nuvolositat, però amb tranquil·litat, sense precipitacions. Temperatures avui una miqueta més altes que les de màximes de 18 a 22 o 23 graus aproximadament. Demà dissabte, doncs, al matí tindrem grans clarianes, alguns núvols que ja a partir de mig matí començaran començaran a treure el nas a les comarques del Pirineu, Prepirineu, comarques de Ponent, i demà a la tarda algun ruixat que caurà a qualsevol punt de les comarques del Pirineu, però serien fenòmens no gaire extensos que no sortirien d'aquesta zona. En canvi, diumenge a la tarda sí que esperem més ruixats i tempestes al terç nord de Catalunya, Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona i del nord de Barcelona, amb vents del sud que faran pujar una miqueta més les temperatures dissabte, però que es mantindrien estables de cara a diumenge. De cara a dilluns, ruixats i tempestes una mica més extensos a qualsevol punt de Catalunya i temperatures més baixes.
Gràcies, Jordi. Ara passen gairebé 6 minuts de les 2 del migdia. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
La pobresa s'estanca a Catalunya i ho veiem cada vegada que les entitats socials fan balanç de la seva activitat. Avui li ha tocat a Creu Roja, que ha posat les dades del 2023 sobre la taula i han detallat que l'any passat 500.000 de persones van necessitar els seus serveis. D'aquestes, més de la meitat, concretament un 53%, van ser dones. Cada cop costa més, ja ho veuen, sortir de la pobresa.
Sí, Creu Roja explica que 160.000 persones han trucat la seva porta perquè no podien cobrir les necessitats bàsiques d'alimentació, higiene, material escolar o pagaments dels rebuts com l'aigua, la llum o el gas. Es tracta, de fet, de la xifra més alta dels darrers 5 anys, és a dir, d'abans de la pandèmia del coronavirus. Aquestes dades reflecteixen una realitat que ja apuntava la darrera enquesta sobre condicions de vida, segons la qual moltes famílies, tot i tenir feina i salari fixe, no arriben a finals de mes. Actualment, el 24% de la població catalana es troba en risc de pobresa o d'exclusió social.
L'informe de dades que ha presentat avui Creu Roja detalla també que en un any s'ha doblat la xifra de persones amb problemes de salut que necessiten l'ajuda de l'entitat. L'any passat van passar pel seu servei 77.000 malalts.
Són persones a qui Creu Roja va ajudar a pagar medicaments, ulleres, audífons o simplement els van acompanyar perquè poguessin accedir al dret de ser ateses per un metge. L'associació també destaca la feina que fa per inserir al món laboral persones amb problemes per fer-ho. El 2023, unes 8.400 persones van participar en els projectes d'ocupació de Creu Roja, de les quals una de cada tres han acabat trobant feina.
I avui, evidentment, per analitzar aquestes dades, podem saludar a aquesta hora Josep Quitet. Ell és president de Creu Roja a Catalunya. Senyor Quitet, bona tarda i moltes gràcies.
Molt bona tarda. Gràcies a vostès per fer-nos difusió i que puguem visualitzar aquesta feina que fan.
Expliqui'ns, avui heu presentat aquesta memòria d'activitats, de persones ateses l'any passat. Quin és el perfil de persones que durant l'any 2023 van necessitar l'ajuda de Creu Roja?
Bueno, l'any 2023, com hem dit molt bé, hem passat de 500.000 persones, això d'entrada, no? 400.000 d'aquestes 500.000 persones han sigut aquí a Catalunya. 400.000 les hem atès aquí a Catalunya i, podríem dir, agafant ja l'extrema vulnerabilitat d'aquestes persones, que són un 40% d'aquestes 400.000, o sigui, 160.139 exactament, són persones amb un perfil, podríem dir, d'extrema vulnerabilitat, que vol dir, perquè s'entengui bé, dit per elles mateixes, dit per com a testimonis, que són persones que ho han de passar fred o han de passar gana, que són pobres i cada vegada més. És a dir, venen a nosaltres a buscar aliments bàsics ja per menjar, per omplir la nevera. Aquest és el perfil de la persona amb extrema vulnerabilitat que tenim ara, en aquests moments aquí que tenim nosaltres a Creu Roja a Catalunya, no? Són aquestes 160.000 persones que, a més, portem un 33,3% d'increment de les que teníem abans de la pandèmia. O sigui, l'any 2019, amb la pandèmia, semblava que va pujar llavors, però tornaria a baixar, tornaríem a equilibrar. L'emergència sanitària va passar, però l'emergència social ha quedat i ha sigut una pobresa crònica, una extrema vulnerabilitat persistent i augmentada.
Per tant, teniu constància que són persones, per exemple, que tenen feina, que tenen un salari fix a final de mes i que no arriben i que, per tant, necessiten ajuda de Creu Roja.
Exactament, exactament. Vull dir que el fet de tenir feina, fa un temps, anys, potser dèiem que un treballador treballava, una persona treballava i ja tenia garantida el meu viure una mica dignament, no? En aquests moments, doncs no. Moltes d'aquestes persones que tenem, moltes venen perquè no tenen feina, estan a l'atur, el que dèiem, amb aquest increment de preus encara ha sigut pitjor, no? Elevats preus bàsics d'aliments bàsics, preus elevats de l'habitatge, lloguers, béns energètics, però també hi ha moltes persones que són els que se sol dir aquest tòpic de treballadors pobres, persones que tenen feina, però que no arriben a final de mes. No arriben perquè el sou que cobren és precari i davant aquests increments de preus que hi ha hagut aquests últims anys, doncs no arriben. Aquest és un dels perfils molt, molt importants que tenim.
A banda d'això, les dades que heu presentat avui també diuen que heu atès a 76.000 persones amb problemes de salut. És gairebé el doble, no?, del 2023. Quin tipus de malalties són o quin tipus de persones són i per què i si heu detectat perquè s'ha produït aquest increment, que s'ha multiplicat per dos aquesta xifra?
Bé, aquí d'entrada, una mica de preàmbul, per dir nosaltres el tema de salut ho havíem tractat sempre, però últimament doncs, ja anàvem... No era la nostra funció primordial, no era el nostre objectiu. Però amb la pandèmia es vam tornar a trobar doncs, que va ser un dels projectes fonamentals i prioritaris que vam dir que agafant-hi. I això ha fet doncs, que ens hem anat adaptant dintre aquest camp de la salut i ens hem anat adaptant a aquestes necessitats emergents i que arriben des d'aquella persona doncs, que fem una campanya preventiva perquè pel tema de la grip fins a persones que hem d'atendre doncs, amb possibilitats de salut mental. No? Llavors, esclar, nosaltres el que hem atès amb aquest increment que hem vist és perquè potser la institució ja ha posat més medis i hem agafat com un projecte prioritari. No? I això doncs, són diversos aspectes els que hem anat treballant, com ho deia abans, amb campanyes preventives, no? Que fem trucades des del centre nostre de contacte amb persones usuàries nostres sobre el tema de la grip, la vacunació, una de fred, de calor... Estem treballant també amb sensibilització i treball amb promoció d'hàbits saludables, alimentaris i salut emocional. Estem treballant moltíssim amb la gent. Estem acompanyant també un projecte molt maco que es fa, és l'acompanyament de soledat i el final de vida, i estem treballant. Estem també fent campanyes i atenent persones en processos addictius i també, com dèiem, amb aquest d'ajuts sanitaris. No? És un tema que a vegades passa que a les persones... tot i haver-hi recursos a l'administració, no saben com fer-ho. Hi ha aquella famosa bretxa digital que no saben de vegades que poden entrar, que poden ser receptors d'aquestes ajudes o d'aquests serveis. Llavors, amb això és un dels temes que ens hi hem agafat més. No? Però tot l'altre hem pogut veure doncs, que hi ha molta gent que tenen precarietat. Clar, amb aquests 160.000 persones que tenim de pobresa extrema que necessiten menjar, doncs, al treballar amb ells d'una forma transversal, donar-los altres respostes també, doncs veiem que també a vegades hi ha temes vinculats a la salut. I és aquí on jo crec que hem incrementat tant.
Josep Quité, president de Creu Roja a Catalunya, gràcies per atendre la trucada avui d'aquest programa, que vagi bé i enhorabona per la feina que fan.
Moltíssimes gràcies a vostès per fer-nos difusió d'aquesta tasca que estem fent cada dia. Moltes gràcies.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
Dues i 12 minuts, més coses. La campanya electoral per les eleccions al Parlament de Catalunya encara avui el seu últim cap de setmana i avui el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha criticat a Salvador Illa perquè el socialista dona per fet que es presentarà la investidura i per això demana a la resta de formacions que no li impedeixin. Junqueras, la respon des dels micròfons de Ràdio Estel.
És un to que em sembla una mica, no sé com dir-ho, perquè no voldria sonar malament, però un to una mica... prepotent, m'ha semblat, un to una mica pretensiós. Jo em presentaré... Bueno, depèn del que voti la gent, no ho sé, jo què sé, si es presentarà o no es presentarà. Jo espero que es presenti el president Pere Aragonès a la investidura, perquè espero que puguem guanyar les eleccions.
I a tot això, avui el mateix Salvador Illa, candidat del Partit Socialista, matisa les seves paraules d'ahir i descarta ara un pacte amb Junts per les diferències que separen tots dos partits.
Vist com anaven les coses, amb Junts no hi haurà pacte, això ja s'ha vist, ells seran el toscós. Perquè estan en la lògica de la dècada perduda i estan en la lògica del bloqueig, no? Jo estic en una lògica diferent. Ara, pot haver-hi molta gent, en anteriors ocasions, ha donat suport a aquest espai polític, que digui no podem consentir que el país segueixi anant endarrere en educació, en sanitat, en infraestructures.
Uns pactes a la preelectorals que marquen dia sí dia també la campanya electoral per les eleccions. Judit Caselles, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Amb Ciutadans, que no es refia d'aquestes declaracions que escoltàvem ara de Salvador Illa descartant un pacte amb Junts.
Sí, Ciutadans fa dies que intenta evitar la fuga de vots cap al PSC, avisant que els socialistes no juguen net i que són capaços de pactar amb Junts, encara que avui Illa hagi rectificat les paraules d'ahir. Ho ha dit el candidat dels taronges, Carlos Carrizosa.
Cuando el señor Pedro Sánchez tenga que elegir entre los apoyos que le garantizan su silla en la Moncloa o el sillón del señor Illa en la Generalitat, va a elegir su silla en la Moncloa y dejará al señor Illa colgado de la liana. Y eso lo sabemos nosotros, lo sabe el señor Illa y sobre todo lo sabe Puigdemont.
Carrizosa afegeix que Illa està fent cants de sirena a l'independentisme i avisa que Ciutadans no donarà suport a un candidat que al mateix temps tingui el suport dels partits independentistes.
Els dos altres temes que han marcat la campanya avui són el finançament i l'amnistia. Sobre el finançament, Junts per Catalunya insisteix que no aprovaran els pressupostos generals de l'Estat si Catalunya no pot gestionar el 100% dels impostos que genera.
L'expresident i candidat del partit, Carles Puigdemont, carrega contra Esquerra per no haver pressionat prou el govern espanyol i diu que és injust que els catalans paguin la rebaixa d'impostos que està aplicant la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Els catalans hem de deixar de pagar les rebaixes d'impostos de la senyora Ayuso, per dir-ho clarament. No els hi pagarem, les seves rebaixes d'impostos. I com ja hem dit, no és just que per ser incapaços de defensar allò que és nostre davant del govern de l'Estat, els catalans i les catalanes hagin de pagar més.
Puigdemont també aposta perquè Catalunya sigui pionera en la indústria i s'avanci en la transició digital i verda.
I com dèiem sobre l'amnistia, el Partit Popular posa en dubte que torni al Congrés per ser definitivament aprovada després que, com marca el procés parlamentari, hagi de passar pel Senat.
En una entrevista al Nacional, el candidat el 12 de maig, Alejandro Fernández, ha contestat que no sap què passarà quan la llei arribi al Senat, on el PP hi té majoria i obre la porta així a que els populars hi posin traves perquè no s'aprovi. Un escenari que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, refreda perquè mai no s'ha bloquejat cap llei al Senat i pensa que el PP només fa servir aquesta ombra de dubte com una estratègia electoral.
El Partit Popular, que també continua carregant contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per haver parat 5 dies i reflexionar sobre si havia de seguir en el càrrec o no.
Alejandro Fernández pensa que el també secretari general del PSOE està fent servir el victimisme per treure en rèdit electoral un plantejament que el PP ha defensat durant tots aquests dies.
Que té tics autoritaris i que a més fa servir un argument i un recurs típic d'aquest tipus de personatges, que és el sentimentalisme. La identificació dels seus sentiments personals i familiars amb l'interès general. Ell diu que està enamorat, jo també. Segur que vostè també, i vostè també. Estem tot, però jo no em dedico aquí a explicar la meva vida i a intentar donar llàstima i aquest tipus de coses, no?
Sobre pactes postelectorals, ha dit que està d'acord amb el que va fer el candidat del PP, Daniel Cirera, a l'Ajuntament de Barcelona, quan va investir un alcalde socialista per evitar un govern independentista a la ciutat.
Gràcies, Judit. I encara sobre aquesta campanya, ni el PSC ni Junts han signat el compromís del sindicat de llogateres per aprovar el decret del govern que regula el lloguer de temporada. Si no s'hi acaben sumant, el moviment en defensa de l'habitatge considera que Illa i Puigdemont es posen al costat dels especuladors. Més detalls, Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda. El sindicat de llogateres manté la porta oberta als dos partits per si volen signar el compromís i permetre l'aprovació del decret que regula el lloguer de temporada. El decret anirà a la Diputació Permanent del Parlament després del 12 de maig, però el moviment avisa que si els dos partits no firmen el compromís abans de les eleccions, s'encarregaran d'avisar els votants quins partits defensen el dret a l'habitatge i el lloguer regulat i quins protegeixen els interessos dels rendistes i els grans tenidors. Marcos Bartolomé és portaveu del Sindicat de Llogateres.
És una mala notícia que el PSC i que Junts no siguin aquí avui, perquè això sembla dir que han triat bàndol i que han triat el bàndol dels especuladors que ens volen fer fora de casa amb l'estafa dels lloguers de temporada. Senyor Illa, senyor Puigdemont, de debò voleu tombar un decret que es carrega la regulació de lloguers de temporada? De debò voleu tombar un decret que evita que a Barcelona una habitació costi 600 euros?
A l'acte d'avui sí que hi han participat Esquerra, que ha impulsat la regulació des de la Generalitat, la CUP i els Comuns. Els tres partits han reclamat al PSC i a Junts que aprovin el decret a la Diputació del Parlament. Són Josep Maria Jové dels Republicans, Xavier Pellicer de la CUP i Susana Segovia dels Comuns.
Emplacem també al Partit Socialista i a Junts per Catalunya que signin aquest compromís, que es comprometin a convalidar aquest decret llei del tot imprescindible. I al mateix temps també els demanem no promoguin legislació que tirin enrere els drets que ja hem aconseguit amb la regulació de lloguers.
Junts i del PSC, que sembla que en una altra qüestió com la de l'habitatge tornen a tenir un model calcat de país, que és un model al servei dels expats, com ens deia el número 2 de Junts per Catalunya, que vol que els seus amiguets i amiguetes vinguin des del Yankee a comprar els pisos que la gent d'aquí no té, i que és un model en definitiva venut i vençut al mercat i als interessos especulatius.
Que el PSC tard o d'hora acabarà venint a aquesta majoria també, com va passar amb la regulació dels pisos turístics, que finalment, tot i que van posar unes condicions amb les quals nosaltres no estem d'acord i no compartim, van donar suport a la regulació dels pisos turístics.
El sindicat de llogateres recorda que el decret aprovat pel govern de Pere Aragonès s'ha fet per complementar la llei per controlar lloguer aprovada pel govern de Pedro Sánchez. Amb aquesta regulació es vol tapar els forats que permetien la fuga d'habitatge de lloguer cap al mercat turístic i de temporada.
Gràcies, Pau, i també gran part dels partits d'aquestes eleccions s'han compromès a condonar el deute que les llars en situació de vulnerabilitat tenen a Mandesa, Júlia.
Sí, per això l'Aliança contra la Pobresa Energètica veu necessari que s'acordi un conveni amb aquesta companyia energètica. En parla la seva portaveu, Maria Campuzano, en declaracions a Ràdio Estel.
Més de 40.000 famílies en situació de vulnerabilitat. Unes famílies que ara mateix estan patint l'assetjament per part de les companyies subministradores reclamant aquest deute. Tal com s'estableix en el conveni, cal que la Generalitat creï un mecanisme, que és el Fons d'Atenció Solidària, precisament per evitar que aquests deutes s'acumulin i que sigui un mecanisme que de manera periòdica i sistemàtica acabi condonant aquests deutes.
I a més també reclamen urgentment signar convenis similars amb les altres grans companyies com són Naturgy i Iberdrola. Per tot plegat demanen al nou govern que surti de les urnes, que situï la pobresa com una prioritat i desbloquegi també els punts que impedeixen a hores d'ara l'aplicació integral del conveni.
I més coses, perquè finalment el govern ha multat Renfe amb 900.000 euros per l'avaria a l'estació de Gavà, que va deixar sense servei, ho recordaran, la línia R2 Sud ara fa un any, al maig del 2023. Són 200.000 euros més de la multa del que va proposar al novembre l'Agència Catalana del Consum.
El motiu, segons el govern, és que la companyia va vulnerar els drets dels usuaris afectats perquè va informar malament a l'hora de decidir si compraven bitllets per aquella línia. Una infracció que es considera molt greu, tenint en compte la desconfiança que genera i també el predomini de Renfe al mercat. Arran d'aquesta avaria, la línia R2, la Generalitat, va desplegar un equip d'inspectors a les estacions de Sants, Passeig de Gràcia, Camp de Tarragona, Reus i l'Aldea Amposta Tortosa per comprovar si l'operadora complia precisament amb les obligacions cap als consumidors i actuava també per reduir les incidències en el seu servei. Durant la inspecció van detectar que no es complien els horaris dels trens ni dels transports alternatius, que hi havia punts d'atenció al client tancats i trens anunciats com a directes que després s'aturaven a totes les estacions.
Però és que els problemes de Rodalies no només s'acumulen a les vendes de bitllets, sinó que és habitual que cada dia les línies acumulin retards i incidències. El traspàs de Rodalies serà una de les qüestions que haurà d'abordar el futur govern que surti de les urnes del 12 de maig, però més enllà d'això, què proposen els partits en els seus programes electorals per abordar els problemes de Rodalies? Veiem-ho.
Doncs Esquerra Republicana aposta per consolidar el traspàs del servei de Rodalies perquè gestioni des de la Generalitat, però Bandes compromet a allargar la línia R1 del Baix Llobregat a la Universitat Autònoma i a impulsar un pla de Rodalies a Lleida. En la mateixa línia van també els comuns, que afegeixen el compromís de reforçar les línies R1 i R3. D'aquesta última línia prometen també acabar el desdoblament. També el Partit Socialista proposa culminar el traspàs pactat entre Estat i Generalitat i també desplegar la T-Mobilitat a tota la xarxa de transport públic de Catalunya. I de la seva banda, Junts es compromet a treballar pel traspàs també dels trens regionals i d'alta velocitat i la creació de noves línies de Rodalies com orbital entre Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès. I la CUP aposta pel traspàs també, però diu que abans cal demanar a l'Estat que pagui totes les inversions previstes i que no s'han executat. PP i Ciutadans no mencionen Rodalies en el seu programa electoral.
Estel Migdia.
I avui, ho dèiem amb titulars, dia important per a l'economia. Ha sortit a borsa la multinacional catalana de cosmètica Puig. La companyia està valorada en gairebé 14.000 milions d'euros i això converteix el moment d'avui en la sortida a borsa més important de l'any a tota Europa.
El preu de sortida és de 24,5 € per acció, la banda alta de la forquilla orientativa per als inversors institucionals, que és a qui es dirigia aquesta operació en primera instància. Amb aquest moviment, la família Puig ingressa uns 3.000 milions d'euros que pensa destinar principalment a reduir deute. Cal recordar que avui no ha sortit a cotitzar tot el capital de la companyia, de manera que els Puig segueixen controlant el 72% de l'empresa.
I marxem ara a Madrid perquè, atenció, el Ministeri de Cultura ja no entregarà mai més el Premi Nacional de Tauromàquia. El departament que lidera el català Ernest Urtasun, de Sumar, ha decidit suprimir aquest guardó perquè la societat actual, diuen, ja no té entre les seves prioritats l'afició pels toros i perquè cada cop més gent està preocupada pel benestar animal.
Des del Ministeri de Cultura ho justifiquen també perquè només un 2% de la població va habitualment a veure espectacles taurins i això, segons el govern espanyol, obliga a fer una revisió d'aquests guardons que s'entreguen des de l'any 2013. Abans de suprimir el premi, però, s'ha d'obrir una consulta pública, que és el primer pas necessari per tal de modificar l'ordre ministerial que regula el conjunt de premis nacionals de cultura.
La decisió del Ministeri de Cultura que ha provocat enuig als cercles taurins de l'Estat, també protestes d'algunes veus del PSOE, com el president Manchec, Emiliano García Page, molt crític sempre amb les polítiques del govern espanyol, que s'ha desmarcat de la mesura i ha anunciat la creació d'uns propis premis de tauromàquia a la seva comunitat autònoma. I canviant de qüestió, tornant a Catalunya, les reserves d'aigua als embassaments de les conques internes se situen al nivell del setembre de l'any passat. Avui els pantans estan al 22,2% de la seva capacitat gràcies a l'aigua de les pluges dels últims dies.
Sí, segons dades de l'Agència Catalana de l'Aigua, les reserves pugen fins als 154 hectòmetres cúbics, un nivell que no es veia des del 14 de setembre de l'any passat. Només en una setmana les reserves d'aigua a les conques internes s'han incrementat un 4%. La xifra és més alta si només es tenen en compte els embassaments de la xarxa Ter Llobregat, la que dona aigua a Barcelona, l'àrea metropolitana i també a Girona. Aquí les reserves pugen fins al 23%. Recordem que, segons el pla de sequera del govern, quan les reserves d'aigua dels pantans cauen per sota del 16%, és quan estem en situació d'emergència. L'executiu ja ha dit que la setmana que ve valorarà si redueix aquestes restriccions.
I encara un apunt més abans de la informació esportiva. Presó provisional i sense fiança per a l'home detingut acusat d'homicidi. Els fets van passar aquest dimecres al vespre a la Sénia després d'una baralla.
Una investigació que continua oberta per un delicte de lesions i homicidi en grau de temptativa i s'anirà concretant la mesura que avanci aquesta instrucció. La víctima tenia 38 anys i ha mort aquesta nit a l'Hospital Joan 23, on va ingressar d'urgència el dia 1 de maig després de rebre un fort cop al cap. Els Mossos van rebre l'avís d'una baralla a les 7 del vespre. Segons fonts policials, la baralla va començar a casa d'un d'ells per la venda d'uns auriculars.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Comencem els esports parlant de futbol, perquè Barça i Girona juguen demà a la segona plaça de la Lliga de Primera Divisió, quan queden 4 jornades per acabar la competició.
Sí, torna el derbi català de primera demà a 6:45 de la tarda. En joc hi ha la segona posició, que assegura una presència a la propera edició de la Supercopa d'Espanya. Ara mateix només 2 punts separen Barça i Girona en aquesta classificació. Serà un partit apassionant i més després que els dos tècnics hagin dit avui que estan segurs de guanyar.
Creo que con nuestra manera de jugar no lo podemos ganar y lo perdimos el otro día en Las Palmas. No me gustó la manera que lo hicimos. Quiero que acabe la temporada de la mejor manera para el Girona, que es que la gente diga que jugamos muy bien al fútbol.
És un rival directe, i sí, ja he parlat abans de revenja futbolística. Volem guanyar, creiem que el partit d'anada vam mereixer molt més que aquell 2-4, per tant, demà és una prova importantíssima i vital per nosaltres per demostrar, doncs, que aquell dia no es va fer justícia.
El Girona, per cert, abans del duel contra el Barça, estarà molt pendent del que passi aquesta nit al camp del Getafe. Cobra la jornada avui enfrontant-se a l'Atlètic Club de Bilbao. Si els bascos perden, els gironins certificaran matemàticament la seva classificació per la Champions de l'any vinent.
I en futbol sala, el Barça juga avui un lloc a la final de la Champions contra l'Sporting.
Els blaugranes buscaran aixecar el seu 5è títol europeu, però abans hauran de veure's les cares contra els portuguesos. Serà avui a les 7 de la tarda. Els catalans compten amb un balanç de 6 victòries i 3 derrotes a semifinals europees. Eric, actual futbolista del Barça i ex de l'Sporting, ha explicat com afronta aquest partit i què creu que inclinarà la balança cap a un equip o altre.
Intento que sea un partido más, que creo que ahora estoy en Barcelona, es mi equipo, es mi familia, es con ellos que quiero ganar. O sea, sea Sporting, sea Palma, sea Benfica, hay que ganar. Una semi de Champions siempre es en los detalles, aún más con Sporting, un equipo que se caracteriza por mucha intensidad, que les gusta mucho la estrategia, entonces los detalles pueden cambiar el partido.
I en cas de victòria en el partit d'avui, el Barça disputaria la final diumenge a les 6 de la tarda davant del guanyador de l'altra semifinal que disputen el Palma Futsal i el Benfica.
I acabarem els esports parlant de tenis. Carlos Alcaraz ha anunciat que no jugarà al Masters 1000 de Roma per lesió.
Sí, ell mateix ho ha comunicat aquest migdia a través de les xarxes socials explicant que pateix un edema muscular al colze. De fet, aquesta lesió ja li va portar molts problemes en el darrer torneig disputat aquesta setmana a Madrid.
Estel Migdia.
I obrim per acabar informació cultural. Ho fem a Barcelona, on avui ha obert portes al 42è Saló del Còmic.
La veritat és que estem a ple rendiment i tenim, a més, més expositors que les últimes dues edicions. O sigui, com que hem anat, diguéssim, doncs, arrencant i consolidant-nos després de la pandèmia i molt, molt contents.
Són declaracions de Meritxell Puig, directora general d'aquest saló, que estarà obert fins diumenge.
Aquest any hi ha més de 200 expositors i el saló compta amb una nova secció també dedicada a la fantasia i a la ciència-ficció. El creador de Mortadelo i Filemón, Francisco Ibáñez, Trini Tintoré, Mad Max i les Bruixes són alguns dels protagonistes d'aquestes exposicions. No sé si trobaré al final de...
I això que sona és No ho sé, i és la cançó en català del nou disc del cantant de Castelldefels, Aliz, que ha sortit a la venda avui. En aquest cas, és una cançó on hi col·labora la també catalana Renaldo i Clara.
El nou disc es diu Conducción Temeraria i ja es pot escoltar des d'avui a totes les plataformes digitals. L'artista, que ha fet de productor de grans noms de la música com C. Tangana, Rosalia o Becky G, presenta un segon disc més cru, amb lletres més retorçades i una atmosfera obscura.
Doncs el disc ja es pot escoltar des d'avui a totes les plataformes digitals, també a les botigues físiques, i nosaltres amb això tanquem edició per aquesta setmana. Tornarem dilluns, quan siguin les dues del migdia. Us deixem a continuació, com cada tarda, fins les 6, amb el Fabricació Pròpia de Mercè Raga i tot el seu equip. Que vagi bé, bon cap de setmana. Cool.